Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El govern espanyol ha dit la seva després del Consell de Ministres d'avui sobre la iniciativa del govern català d'adquirir urnes. L'endemà d'aquest anunci, el portaveu de l'executiu espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha assegurat que si es confirma això, la Fiscalia actuarà, alhora que ha recordat que la prohibició del referèndum afecta funcionaris i empreses. El pas important de Compromís de l'executiu consisteix a la compra immediata de 8.000 urnes. A diferència de la consulta del 9-N, aquest cop les urnes no seran, doncs, de cartró, sinó les reglamentàries de metacrilat, perquè les que s'utilitzen fins ara a les eleccions no pertanyen a la Generalitat, tot i que té competències per a cites electorals. Des del govern s'insisteix que els diners suspesos de la partida exprés del referèndum es trauran d'altres conceptes. L'objectiu és, segons l'executiu de Carles Puigdemont, tenir-ho tot a punt per fer un referèndum vinculant i amb garanties abans de la tardor. Els Mossos investiguen l'aparició de les restes òssies d'un cos a l'interior del maleter d'un vehicle en una pista forestal que dona accés al pantà de Foix, al terme municipal de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. La policia catalana va rebre ahir a la tarda l'avís que hi havia un cotxe cremat a prop de l'embassament. Va ser un excursionista qui va trobar el cotxe en flames i va donar l'avís. En les pròximes hores està previst que se li practiqui l'autòpsia per obtenir més elements de la investigació. De moment, els Mossos mantenen totes les hipòtesis obertes. I també és notícia que ha estat detingut un jove a Manresa per haver agredit la seva parella enmig del carrer. Ha estat un fet de violència masclista que ha provocat la detenció per part dels agents del noi, que continuava amenaçant de mort la seva companya. Fins aquí l'actualitat. Seguiu en bona sintonia.
Ràdio Estel. Ajuda'ns a ajudar. A la declaració de renda, multiplica la teva solidaritat. Marca les dues caselles, Església Catòlica i Finalitats Socials. A tu no et costa res. També pots fer donatius a Càritas Catalunya i a les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya.
Mireu al web caritascatalunya.cat.
Els dies 7, 14, 21 i 28 de maig, no et perdis el Ball del Sant Crist a Salomó, un espectacle d'arrels medievals declarat element festiu patrimonial d'interès nacional, una llegenda del segle XVI que s'ha mantingut viva fins avui gràcies a la tradició popular. Funcions a les 12 del migdia, els 4 diumenges de maig, a l'Església de Salomó. Reserves al 977 629 058. Més informació a valldelsantcrist.cat.
Ràdio Estel.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Naturalment, des de Ràdio Estel, perquè ens agrada molt, està amb tu. I, senyores i senyors, com tots els divendres, avui és el dia del cinema, del teatre i també del món literari. I això, naturalment, vol dir que és el dia del Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Comencem. Bona tarda i benvingut, Miquel.
Hola, bona tarda, Toni. Gràcies. Pues sí, una vegada més, això serà una tarda de divendres marcada pel cinema, sobretot, també pel teatre i, evidentment, per un llibre de cinema molt especial i que, afortunadament, tenim amb nosaltres, durant tot el programa, el seu autor, que és nada menys i nada menys que el crític, escriptor, cinematogràfic i periodista Josep Maria Bunyol. Josep Maria, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres per convidar-me.
No, home, no. Per mi és un honor i un orgull que estigui tot el programa aquest home que ha fet un llibre. Parlarem més endavant del llibre, però ja donarem algunes pistes. Després també donar la benvinguda a una nova col·laboradora d'aquest programa Estem amb tu els divendres, que és una noia, bueno, molt entesa o molt, comença a estar molt aficionada al cinema, Gabriela Rubio, bona tarda.
Bona tarda.
I després, evidentment, donar les gràcies des de l'altra part de la ràdio a la nostra productora, Marc Gafón, i sobretot al nostre tècnic, Mario Ramírez. Sense ell, aquest programa no seria possible perquè és humanitas i sempre s'ha d'agrair la força i la intensitat amb la que treballem amb aquesta parella de bons col·laboradors. Comencem parlant de lo que és aquesta notícia de la setmana, per mi, notícia de la setmana, que és avui divendres, però que es produirà a partir del proper dilluns i fins al dimecres, dia 10. És a dir, del 8, 9 i 10 es fa al nostre país, a tot el país, a tot l'estat espanyol, especialment, evidentment, a Catalunya i a totes les grans ciutats que hi ha cinemes, perquè en totes les ciutats catalanes, malauradament, no hi ha cinemes, el que és la festa del cinema. A veure, Josep Maria, tu que ets un home de cinema, fes i tot que en aquests moments estàs treballant a Catalunya Ràdio com a guionista d'un programa magazine del cap de setmana, però també parlant de cinema els dissabtes.
Sí.
Tu, quina valoració li dones a aquesta festa del cinema, on les entrades, si no recordo malament, em corregiríeu, són a 2,90. És a dir, no arriben ni als 3 euros, no? Car inclús que el Texas, una mica més car que el Texas.
Sí, és veritat.
En alguns moments, però bueno, de totes formes, 2,90 per veure pel·lícules que en aquests moments estan en cartell, que hi ha hagut una mena d'invasió d'estrenes. La setmana passada em sembla que van ser 13, aquesta setmana també són 13 o 14.
Una barbaritat.
Una barbaritat, perquè inclús la meva teoria és que ni els crítics podem veure tot.
Hi ha setmanes que costa molt,
costa
francament.
Costa molt poder veure tot. Sí, a part que de vegades no sempre fan passes, i després si tens que anar divendres perquè tens que parlar dissabte, com és el teu cas, o gent que les té que veure abans perquè té que sortir la crítica el divendres amb el periòdico, la Vanguardia, el País, el Mundo, etcètera, etcètera, a vegades no poden, tenen que veure de dilluns a dijous, no? Vull dir, és un greu problema, no?
Sí, sí, no, és un excés i a més el que passa és que com que no les pots veure totes, moltes vegades et pot escapar aquella perla
que és la recomanable.
Que potser ningú n'està parlant, però que si la veiessis tu podries transmetre-la als
oients. Penso que una mica la responsabilitat del crític de cinema, amb una mica, diguem, de cara i ulls i d'ètica, és justament parlar de la que no parlarà tothom.
Exacte.
Perquè segurament és la que mereix més atenció per part dels mitjans de comunicació i no de les que ja venen amb tota aquesta mena, diguem, de tsunami informatiu i de promoció que dius, bueno, si ja no fa falta parlar d'aquesta pel·li. Si tothom sap de què va, ja sap el repartiment, sap inclús el guionista, no?
Avui toca parlar del Círculo, és lògic que ho fem, però és una pel·lícula que segurament, diguem el que diguem nosaltres, molta gent ja ha decidit que anirà.
No, funcionarà per si mateixa. O Zeta, la ciutat perdida, també funciona per si mateixa. El que sí vull recordar són algunes de les dades d'entrades venudes durant festivals del cinema anteriors. Per exemple, cal dir que l'octubre del 2016 es va vendre més de 2 milions i mig, el qual no està malament. El maig del 2016, 1.700.000. És a dir, es fluctua entre 1.500.000 i 2.000.000, i 500 també. Tu creus que aquest any també funcionarà bé per les pel·lícules que hi ha en cartellera? Perquè sabem que moltes de les escenes que s'han fet, potser apressuradament o ocupant molts cinemes, s'han fet pensant en aquests 3 dies, de que se sap que hi haurà una assistència més massiva que en qualsevol altre moment de l'any, no?
Jo crec que amb altibaixos, però han anat funcionant totes les festes del cinema, i això està molt bé que sigui així, demostra que la gent té ganes d'anar-hi, que hi ha una crisi d'espectadors que és certa, però que davant de certes condicions, tu nomenaves el Texas abans, és molt important també la tasca que fa, només pel preu, sinó perquè et permet veure
coses que s'han perdut.
Dèiem, les coses que t'has perdut, no? Per exemple.
El Texas, en certa mida, està fent... Tu eres molt jove, la noia nostra també és molt jove, però vull dir, hi havia uns cinemes, que hi havia cinemes de reestrena, i havien 3 tipus de cinemes a Barcelona, i evidentment a la resta de Catalunya, on que a les altres ciutats, com no tenien tants cinemes, aquest sistema no era tan igual. I eren els cinemes d'estrena, on les pel·lícules podien durar molt temps. Recordem que, per exemple, West Side Story va durar l'Aribau Gran, de Bujang a l'esquerra, no sé quants anys, ara no diré la xifra. quan una pel·lícula sortia dels cinemes d'estrena, hi havia altres cinemes, deien, de reestrena,
sí.
I després aquestes pel·lícules anaven al cinema de barri.
Exacte.
Que és el que s'ha perdut, malauradament.
Jo ho he viscut, això, encara, eh?
Ho havies viscut tu?
Al Texas va ser el meu cinema d'infantesa,
quan era sessió, el cinema de barri.
Sessió doble. Que podies entrar quan volies.
Sí, sí, sí.
I quedar-te
i empalmar, sí. I veure dos vegades, sí, la mateixa, sí, pel·lícula. I... o veure el començament del principi,
exacte,
i tot això.
Sí. I jo encara vaig enganxar programes dobles tan curiosos, ja molt dels 80, com Robocop i Terminator,
sí,
per 160 pessetes. Que sí, me'n recordo, sí, del, sí, preu, sí, fins i tot.
Sí, sí,
i això,
sí,
ho vaig viure, i per això em fa il·lusió que el Texas s'hagi pogut recuperar.
Objectivament és més barat, ara.
Bastant més.
Clar, perquè tot... ara quan val? Una entrada? 8, a veure,
estem,
no?
Depèn, però pot arribar als 9.
8-9.
8-9,
sí. Sí.
Tot i així, jo tinc una teoria una mica impopular, i és que el cinema pot tenir el seu preu, però... ens queixem desproporcionadament del preu del cinema en comparació amb altres coses.
Sí, sí, totalment d'acord.
La gent troba molt car 9 euros per una entrada i no troba car 15 euros per un gin tònic, per,
sí,
exemple,
sí, sí, sí,
segons on vas.
Estem totalment
i no parlem del que et gastes a segons quins restaurants, on pagar 20 euros em sembla la norma, però ja estem parlant del que abans eren 3.300,
sí, sí,
pessetes.
Totalment,
eh?
D'acord. Totalment,
i, en canvi, i en un sopar de 20 se te'n va ràpidament a 30, 40,
sí, sí,
i,
sí,
i no ens queixem d'això, no?
Sí, sí, sí.
I el cinema, al final, és un acte social, igual que anar a sopar, a més, o anar a fer una copa, però
és cultura.
Acte...
Que és cultura, clar, que t'ensenya moltes coses, aprens, vull dir, sí, sí, el cinema és molt seriós, el cinema.
Però bueno, el que diu això és una excusa, perquè al qui li agrada, sí, el cinema va i no té cap problema.
Clar. Entenc que no pots anar tant com voldries, potser,
no, però...
Sí, clar, clar, perquè les economies de cadascú són les economies, clar, de cadascú.
Però és veritat que és una excusa.
Però la gent li sobta 8 euros, no? Això és, sí, sí, és molt...
A part que 8 euros és segons quins dies, i fins i tot, clar, sense haver-hi festa al cinema, hi ha dies que el tens,
sí, home,
entrades
el dia,
a 6...
El dia del,
clar,
el dos per un. Ara es fan moltes, però no tan sols, diguem, els cinemes petits, Verdi o el Texas, sinó les grans cadenes, Cinesa, Balanyà, sí, fan els seus preus també, sí, segons, sí, els interessos de poder vendre el producte. Doncs pues bé, la notícia seria aquesta, que a partir del dilluns i fins al dimecres ja, diguem, barra lliure per anar al cinema, per tant s'ha d'aprofitar.
I moltes cues, eh?
I moltes
segons
cues,
que
sí.
Bueno,
es pot comprar mitjançant, ja se sap, tota aquesta teoria de les màquines aquestes,
sí,
de comprar i tot
també,
això, eh?
També, sí,
però la gent també, fer cua és bonic, també, de vegades, segons com.
És maco.
És maco fer cua, no?
És una emoció, no?
Quan és una cosa bonica, és maco. I quan, en quant a les pel·lícules que hi ha a cartellera, creieu que alguna serà superior? Tu portes alguna, no, Gabriela?
Jo crec que Un golpe con estilo...
Que funcionarà.
Sí, funcionarà. Jo crec que la gent s'ha esperat, sí, a la festa del cinema.
Entre la gent gran. Però la gent jove, més el Círculo, no? Potser.
El Círculo, també, sí.
Perquè el Círculo està basat en una novel·la que, en certa mida, és per teenagers, o sigui, és perquè,
sí,
és molt jove. Uh-huh. El personatge és un personatge jove.
Uh-huh.
És una pèrdua d'innocència, o sigui, que té que veure... Bueno, ja parlarem amb certa mida.
I el Tom Hanks sempre enganxa.
També tenim, exacte, els Guardianes de la Galàxia, volumen 2, que segurament...
Que ja ha funcionat bé, perquè ja ha estat, sí, primera el passat cap de setmana, sí, i con lo qual vol dir que també arrasarà, sí, no?
Jo ara mateix no sé si està encara en cartellera, però si algú vol aprofitar la festa del cine per anar a veure una cosa que segurament no hi haurà tanta cua, crec que no us hauríeu de perdre, si ens esteu escoltant i no l'heu vist, la darrera pel·lícula de la Kika Urismaki, El otro lado de la esperanza,
sí,
que a mi em va semblar
molt
meravellosa,
molt
amb uns tocs d'humor, sempre aquesta cosa hieràtica dels
molt personatges. Molt finlandesos, eh?
Sí, humor finlandès, que és molt especial.
Ria't tu de l'humor de japonès, de,
sí, sí,
una meravellosa família de Tòquio, que també,
sí,
té molt humor, però, sí, també és molt japonès. Jo penso que està més a prop al nostre. L'humor,
sí,
japonès que el finlandès, no ho sé, eh?
Home, són més histriònics i més expressius que no
els japonesos,
els
que no els finlandesos,
sí, sí,
eh?
Això és veritat.
Però bueno,
és una que jo recomano, si,
sí,
encara,
sí,
està,
no,
en cartell.
No. Donem suport a la recomanació de Josep Maria Bunyol.
I que us podeu estalviar cues, també. Doncs, no?
Pues bé, deixem aquí aquesta notícia i anem a un nou espai, que seria el dedicat al teatre, amb una entrevista meravellosa amb el Mario Gas.
Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Aquest vespre a Ràdio Estel, després del Mirador de l'Actualitat, a les 8, La veu dels animals. A les 9, Bàsquet al dia. A les 10, El penalti. A les 11, L'art de la reflexió. I a mitjanit, Tocs de cultura. Els teus vespres a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
I després de les notícies del cinema, una entrevista per mi entranyable amb una persona importantíssima en el món del teatre, en el món també del doblatge, de la televisió i del cinema, és un home tot terreny, que és el Mario Gas Cabré. Mario Gas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, ara estàs fent un aspecte teu, que també és molt important, que és del d'actor, però que no fas direcció. Perquè cal dir que ahir a la nit, dijous a la nit, es va estrenar al Teatre Lliure un espectacle absolutament apassionant, com és Les persones del verbo, contra Jaime Gil de Viedma. Com va estar aquest fet de que tu estiguis a les ordres del Joan Oller i juntament amb actors i actrius com l'Ivan Benet, la Judit Farrés i el Pep Montné i també, evidentment, el Mario Gas, però fent d'actor? Quant temps feia que no feies d'actor aquí a Catalunya? Fa temps o fa poc?
No gaire. Aquest hivern el Teatre Romea va fer una obra, una rosa renom, que es deia El filòsofo de Clara.
Ah, sí, és veritat,
jo, no?
sí.
Sí, o sigui que no, jo porto 4 o 5 anys des que vaig sortir de l'Espanyol, que compagino absolutament les tasques de direcció amb les d'actuació, perquè em ve molt de gust i moltes ganes. Durant molt de temps vaig dir que no a moltes propostes, i ara torno a compaginar dues coses. I bé, un dia el Joan Oller em va dir, perquè ell sabia que m'agrada molt el Gil de Viedma, escolta, sí, faré un espectacle sobre la vida i l'obra poètica del Gil de Viedma, voldria sortir, i vaig dir sí, parlem-ne un dia, vam parlar, després se van afegir el Pep Monet, que és un gran amic, l'Ivan Benet, que ja hi havíem treballat plegats, i la incorporació fantàstica de la Judit Ferrer, i bé, allà estem els quatre defensant aquest recorregut per la història vital del Jaime Gil de Viedma, la seva obra poètica, i també una mica repassant també la darrera història d'Espanya.
Mm. Cal dir que tu has fet molt cinema, però últimament estàs una mica lluny, no, del cinema?
Bé, les coses van com van. Vull dir, de sobte fas alguna coseta. Ara faré una col·laboració amb el Ventura Pons amb aquesta pel·lícula
que està fent
sobre
la
germana de Dalí. I tal. Va com va, home. Tot no es pot fer, vull dir. O sigui que, de moment, sí, el que sí ha recuperat, i amb molta il·lusió i amb moltes ganes i amb molt bons resultats, sembla ser, és la meva tasca també d'actor, perquè em mancava una mica, no? Ja, tant dirigir, em mancava una mica la relació directa amb el públic i tornar a sentir aquestes emocions i aquestes experiències que un actor escènic, el director, es queda fora d'això. I bé, pues, les coses que em van oferint i que m'interessen, pues, les vaig agafant. Va ser també el Largo Viaje d'un dia hacia la noche d'O'Neill amb la Vicky Peña, amb un muntatge que va dirigir que era de Madrid, després un Julio César, després el filòsofo de Clara, i ara això. I la televisió, cine i el que hi hagi.
Cal dir que l'obra Les persones del verbo contra Jaime Gil de Viedma es podrà veure al Lliure de Gràcia des d'ahir fins al 28 sí. de maig. Pràcticament tot el mes sí. de maig està dedicat a aquest repàs a l'obra d'aquest importantíssim poeta intel·lectual com va ser Jaime Gil de Viedma. A part de la teva tasca com a actor de teatre, de cinema, com a director de teatre, com a promotor de moltes seccions teatrals, perquè cal dir que la carrera del Mario Gas està plena de, diguem, de projectes i de grans efectes de muntatges, has fet òpera, has fet de tot, em sembla que la Gabriela Rubio et volia demanar un tema que a ella li agrada molt, que és el doblatge.
Ahà, molt bé. Molt bé.
Li comentava abans al meu company que a mi em va fascinar quan vaig veure que has sigut actor de doblatge de Jack Lemmon o Kevin Spacey. I m'agradaria saber què t'agrada més, ser actor de doblatge o actor al cinema i així?
No, mira, quan un es dedica a això i és actor engloba una mica la totalitat de mitjans, no? Que encara que tinguin diferències entre ells, són molt, molt parents uns dels altres, no? El teatre, la televisió, el cine, la ràdio. Sí. El doblatge és una cosa molt curiosa, perquè és evident que estem mentint i que estem posant una veu falsa a un actor que té el seu mitjà d'expressió amb el seu idioma, que és la seva veu. Aleshores, ja això partim d'una cosa que és molt discutible, i jo mateix sóc un consumidor de pel·lícules en versió original. Mm-hmm. Però és una professió que jo estimo, estimo moltíssim, que vaig començar molt jove, i que he après molt doblant a grans actors. Aprens a modular, a respirar, canviar els tempos, les a cabrar una mica els ritmes. Jo darrerament el que sí faig és pràcticament doblo totes les pel·lícules del Ben Kingsley i del Geoffrey Rush, entre d'altres, i és una professió que, tot i admitint que és una professió una mica espúria en quant que estàs falsificant una certa veritat, però també és veritat que quan llegeixes els subtítols, els sota-rètols, te'n vas una mica de la imatge. Aleshores, jo el que sí estimo és aquesta professió, perquè he trobat mestres molt importants, companys esplèndids, i la possibilitat de mimetitzar grans actors, i que això m'ha servit per la meva feina d'actor.
D'actor de teatre i de cinema, clar. Jo tinc una teoria, que suposo que estaràs d'acord amb mi, Mario Gas, i és que el cinema s'ha de veure sempre amb UVO. I el que s'ha de doblar és el cinema que es veu per les televisions.
Sí, perquè, jo estic bastant d'acord.
Perquè és més cansat veure subtítols en televisió, és molt cansat. Com que tinguis una pantalla d'aquestes ja pràcticament de cinema, que ja amb les grans superfícies comercials, és molt cansat. I, en canvi, jo penso que sí que és bo que a casa puguis veure la pel·lícula doblada. Però la pel·lícula, inicialment, la pel·lícula que vingui del Japó, d'Anglaterra, i on sigui, s'ha de veure amb la seva versió original. El que passa, jo penso que a Espanya, i això tu ho has viscut i ho vius, hi ha una tradició del doblatge que potser és el país amb més qualitat de doblatge que hi ha en el món.
Jo crec que sí, perquè es continua doblant a Itàlia, França, Alemanya i alguns altres països, coses molt concretes, però jo penso que la qualitat i
el rigor... I la professionalitat, el rigor que hi ha, exactament.
Sí, que sempre s'hi ha el doblatge aquí al nostre país, és molt important. Jo només tinc que agrair a molts mestres que he tingut quan vaig començar, i també l'oportunitat d'esbrinar una mica els sistemes interpretatius de respiració, de tonalitats d'aquests grans actors que m'han tocat doblar.
No, i que, evidentment, quan fas un doblatge també tens que interpretar amb la veu. I això ajuda quan tens que fer d'actuar en una pel·lícula, en una sèrie de televisió, o quan surts a l'escenari, a donar la cara, no?
Això no treu que jo com a espectador sóc un consumidor
de l'UVO,
de la versió original, clar.
Sí, sí, això no estem totalment d'acord. Tornem a aquesta magnífica obra que estàs ja representant al Teatre Lliure de Gràcia, Les persones del Verbo, contra Jaime Gil de Viedma. Quin és el teu paper? Què és el que fas? Recites algun poema? Dius algun poema? Parles...
Sí. El muntatge és un muntatge que està dividit en fragments, en prosa, on anem donant opinions del poeta i donant coses a partir d'ell, de les coses que passaven a la seva època a Espanya i a Barcelona, i al mateix temps estem dramatitzant, interpretant poemes d'ell. La figura del Gil de Viedma s'ha dividit en tres persones físiques, que són l'Ivan Benet, el Pep Munner i jo mateix, i ens anem intercanviant poemes. De vegades diem poemes cadascú sencers en solitari, de vegades un poema el diem fragmentat, etc. I la Judit Ferrer, diguem-ne, posa en música els personatges femenins, d'alguna manera, que van anant sortint a la vida del poeta, que va tenir també relacions molt intenses amb diverses dones, a banda de la seva manifesta homosexualitat.
Pues una recomanació a la gent que estima el teatre, el bon teatre. Aquesta producció, cal dir que és una producció del Teatre Lliure, que es pot veure fins al 28 de maig al Lliure de Gràcia, amb direcció del Joan Oller, un dels grans també directors que hi ha al teatre català, i amb gran protagonisme de l'Ivan Benet, Judit Farrés, Pep Munner i, sobretot, el Mario Gas, que ha estat amb nosaltres. Mario, una forta abraçada. Saps que t'estimo molt i saps que la meva relació amb tu té molts punts importants en la meva vida i, per tant, gràcies per tot i una forta abraçada. Fins a sempre.
Una fortíssima abraçada.
Molt d'èxits. Adéu-siau. Bona tarda.
Gràcies. Adéu-siau. Bona tarda.
I ara vull recuperar una pel·lícula de la setmana passada mitjançant una xerrada amb el seu director, perquè jo penso que una de les pel·lícules importants que es van estrenar el passat divendres i que encara estan al cartell és La mano invisible. És la primera pel·lícula d'un director com David Macian, que ve del curtmetratge, i que ha fet una pel·lícula molt interessant, un exercici d'investigació narrativa molt interessant, però també de denúncia. David Macian, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Tú eres un hombre nacido en Cartagena, pero que te has curtido en el cortometraje y que has hecho una película muy interesante. Yo te quiero felicitar personalmente porque me parece que La mano invisible es una muy buena película. A mí me retrotrae la puesta en escena a Dogville, aquella película de 2003 de Lars von Trier, ¿no? El padre del dogma. ¿En qué medida te influyó la puesta en escena?
Pues en verdad en nada, porque todo el mundo la suele comparar con Dogville.
No lo habías visto, no lo habías visto, ¿no?
Oh, sí, sí, por supuesto que la viste, me encanta. Vale. Pero no hay, o sea, yo creo que al final son estas cosas de que las dos bebemos de la misma fuente, ¿no? Que en realidad es una fuente tan clara y tan básica como el teatro, ¿no? Mm. Una escena teatral más desnuda, más sobria, digamos, en el caso de Dogville, bebía claramente de ahí, en el caso de La mano invisible también, porque lo que pone en escena La mano invisible es a un grupo de trabajadores que está trabajando de cara a un público, como si fuera, digamos, una especie de representación teatral, pero están trabajando, de verdad. Entonces, bueno, ellos tienen como siempre este dilema de decir, bueno, nos han contratado para hacer el paripé aquí, o pero estamos de verdad trabajando.
Están trabajando, perdona, Macián, sí. Están trabajando bajo una mirada laboral un poco especial. Sí. Empecemos recordando un poco a los oyentes, si te parece, que La mano invisible es una especie de metáfora, ¿no?, que se utiliza una metáfora que inventó el Adam Smith, uno de los grandes teóricos sobre el mundo de la economía, ¿no? Y entonces, sí, a partir de la novela que tú has adaptado, yo creo que muy bien. Yo no he leído la novela, pero yo creo que es una buena adaptación, porque me parece, incluso lo ha hecho el propio Isaac Rosa, sí, hay toda una reflexión sobre el mundo del trabajo, porque es un trabajo que en cierta medida vemos como un peón albañil construye una pared y después la destruye. Vemos como un carnicero va cortando en filetes, carne, etcétera, etcétera, pero después lo tira. Vemos como, claro, o sea, es una especie del trabajo como destrucción, ¿no?
Sí, lo que plantea es un poco esa búsqueda del sentido en el trabajo, pues un poco plantear esa duda, ¿no? De si realmente lo que hacemos tiene sentido, y bueno, y otra serie de preguntas, ¿no? Como para quién trabajamos realmente, o por qué trabajamos, ¿no? Si no existen mejores opciones de buscarnos la vida o de plantear el trabajo. Bueno, al final son grandes preguntas que deberían de estar más en los debates, ¿no? Pero que sin embargo no se suele hablar de ellas y bueno, pues es un poco la apuesta de la peli, poner esto encima de la mesa.
Decir que es una película que se ha hecho en plan cooperativa, con lo cual es un esfuerzo muy importante que habéis hecho todos los que habéis participado. Hay que decir que los actores están magníficos. Yo creo que has hecho una gran puesta en escena y creo que es de esas películas pequeñas, pero que se han de defender y se han de intentar hacer conocer al gran público, porque sería una pena que La mano invisible, que ya digo, es una reflexión muy interesante sobre lo que sería el trabajo y las teorías económicas actuales, pasara desapercibida. En estos momentos, ya para terminar, David Macián, ¿sabes en cuántos cines de toda España se puede ver? ¿Tienes una idea aproximada?
Pues sí, aproximada. Creo que estamos en 12 o más o menos 12, 13, 14 salas. Y esta es la segunda semana, hoy empieza justamente
la segunda semana.
En Barcelona, por ejemplo, que estáis ahí, ¿verdad? En Barcelona vosotros.
Sí.
En Barcelona, la semana pasada, se había estrenado en el Funfest, que es este cine cooperativo también,
sí,
de Sants.
Sí.
Y ahora vamos a estrenar mañana también en un segundo cine, que es en los Girona.
Ah, muy
mañana,
bien.
De hecho, hay un pase especial a las 8 de la tarde que voy a presentarla.
Ah, muy bien, o sea, estarás en Barcelona mañana.
Sí. Ahora mismo en Madrid, pero mañana estoy ya.
Ah, pues te deseamos que mañana a las 8 sea un éxito de asistencia, porque la película se lo merece. Recuerden, a las 8 tiene Girona, el sábado día 6. Hay que ir al Girona a ver esa La mano invisible, que es una gran película y es el debut en el largometraje de David Macián. David, gracias, felicidades, gracias, y muchos éxitos.
Muchísimas gracias por todo.
De nada, faltaría. Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Radio Astel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Ràdio Estel.
I ara parlarem d'estrenes, però abans vull dir per què està amb nosaltres el bon company i excel·lent crític i periodista Josep Maria Bunyol. I és que acaba de treure al mercat, pràcticament fa 3 o 4 setmanes, un llibre absolutament recomanable perquè juguem aquesta doble identitat del periodista i del crític de cinema, de l'enamorat del cinema, com és el Josep Maria Bunyol, perquè ha fet Les històries de portada, títol molt... molt simpàtic, i després 50 pel·lícules, lo dic en castellà perquè el llibre
sí,
és en castellà, 50 pel·lícules essencials sobre el periodisme. L'ha editat l'editorial UOC, Universitat
Oberta de Catalunya,
Oberta de Catalunya. En la seva col·lecció Filmografies Essencials, ja porta diversos llibres molt dedicats. Sí. Van comentar ja un amb el Fausto Fernández, que va treure una de terror molt interessant. Al final parlarem del teu llibre, però que la gent sàpiga... No, perquè vull dedicar 15 minuts per tancar el programa.
Cap problema.
Però volia que el Josep Maria, que és un bon crític i un home que sap molt de cinema i també de periodisme, estigués amb nosaltres pues, gaudint una mica d'això, de les estrenes, de les entrevistes, etc etc. Comencem amb que avui hi ha, en principi, aquest divendres dia 5 de maig, primer divendres d'aquest mes de maig, jo tinc apuntades 13... estrena, no sé si són 13 o són 14, perquè a vegades es diu 13 i resulta que una s'estrena a Madrid i no a Barcelona, o viceversa, no? I jo he fet una tria de 3 pel·lícules, que és més o menys el que sempre agafo per poder analitzar i escoltar una mica el tràiler, que penso que sempre ajut, suposo que tu també ho fas,
sí,
no?
Sí,
posar el tràiler sempre dona una idea a l'espectador i al futur espectador i a l'oient de lo que va la pel·lícula. Vull començar amb El Círculo, que era una pel·lícula que dèiem que podia ser de les que tinguessin una bona assistència de públic en aquests dies de la Festa del Cinema. És una pel·lícula de James Paul Salt. Tu l'has vist? No l'he vist,
no,
ningú
no
dels
vist.
Dos.
Bueno, no, jo l'he vista.
Tu l'has vista.
El Círculo l'he
vista. Pues, m'agrada molt saber la teva idea. Pel·lícula teenager, actualment per a joves, no?
Jo penso que és una pel·lícula que planteja un tema valent i que està bé que es plantegi des del cinema comercial de Hollywood, perquè en el fons... és a dir, les empreses a les que parla, i hi ha un referent molt clar, i el personatge del Tom Hanks, quan apareix a fer una presentació davant dels seus empleats, tots pensem en Steve Jobs,
això
és evident. Però jo penso que està bé que des del Hollywood de les grans empreses es plantegi aquest tema, però a la vegada crec que es planteja d'una manera tan naïf, tan ingenua tota...
Jo suposo que és perquè volen per un públic molt jove.
Sí,
no sé si esteu d'acord.
Suposo que busca això.
Que busca això, no? Perquè el personatge... femení és un personatge molt innocent, en certa mida.
Sí.
És el viatge a la perversió.
Sí, sí, a la perversió tecnològica.
Tecnològica,
no?
Però perversió.
Sí. I jo penso que és molt naïf a l'inici i molt embrullada al final. No acabo d'entendre certes coses al final, que evidentment no explicarem, però hi ha coses que trobo que estan mal explicades o que no es resolen bé.
Però juguen amb una actriu que suposo que té ja una quantitat d'espectadors que ja diuen, oh, la Watson, vaig a veure-la.
Han crescut amb ella, han crescut
això,
amb l'Hermione
i exactament. Que per mi és l'única que ha triomfat del trio famós de...
Home, el
Daniel Radcliffe, amb l'última pel·lícula, i va anar bé.
Va guanyar Sitges, millor actor,
però és molt dolent, comparat amb la...
Però jo, la Emma Watson, també hi ha... No sé, hi ha pel·lícules en què la trobo una mica molt instal·lada en uns gestos molt similars.
A la Bella i la Bèstia.
A la Bella i la Bèstia.
Sí,
sí.
Però aquí no tant. Aquí fa un altre personatge, fa un altre paper.
Penso que és d'aquelles actrius que se l'ha de dirigir. Si la dirigeixen bé, dona bons resultats. I per mi l'exemple és de Bling Ring, de la Sofia Coppola, on estava bé.
Clar,
en canvi, amb aquestes dues que estem dient, perquè en El Círculo també...
Perquè són productes, és una, Josep Maria.
Sí, sí, perquè suposo que el director busca una altra cosa que no pas unes interpretacions matisades, no? I aleshores està sempre molt igual, amb uns gestos molt repetits, amb aquesta cara entre de llesta de la classe, que té vegades ella, potser ja perquè la vam veure amb el Harry Potter,
la innocent de la història.
Sí, la innocent i sempre sorpresa de tot, però sense, el que deies tu, sense reaccionar tampoc, es deixa portar.
Per això, perquè és un producte de cinema. Escoltem el tràiler d'El Círculo, que jo penso que és un dels títols que estaran entre el top 10 d'aquest cap de setmana.
¿Cómo le describirías lo que es El Círculo a, digamos, tu abuela?
Es el caos de Internet, pero... en plan elegante.
Ronda rápida, Paul o John.
Paul al principio, John al final.
Mario o Sonic.
Sonic al principio, Mario al final.
¿Necesidades de la sociedad o necesidades del individuo?
Deberían ser las mismas.
¿Lo que más miedo te da?
Un potencial sin explotar.
Creo firmemente en la perfectibilidad del ser humano. Cuando alcanzamos nuestra mejor versión, las posibilidades son infinitas. En el círculo no hay ningún problema que no podamos resolver. Podemos curar cualquier enfermedad y podemos erradicar el hambre. Sin secretos, sin acaparar el conocimiento y la información, por fin podemos concienciarnos de nuestro potencial. Circulistas, ¿os gusta compartir?
¡Compartirlo es todo!
Lo veremos todo. Si ocurre, lo sabremos. Imaginad las implicaciones para los derechos humanos. Tiene que haber responsabilidad.
¿Qué es esto?
El círculo tiene el poder.
Ja anem amb una altra pel·lícula que es diu El Reino Unido. És una pel·lícula que ha dirigit la directora Amma Asante. Té dos actors. La ella és molt coneguda, amb un pic, però David Oyelowo, a mi no em sona res. Tu no l'has vist. Però
no,
sembla
la
que
pel·lícula
ha fet
no,
alguna
però
cosa...
Estava nominat a l'Òscar per Selma.
Sí, per Selma, exactament.
Que sí.
Pel·lícula que a mi no em va fer massa el pes.
A mi tampoc era.
Després també va fer L'Año Más Violento i la Rosamund Pike, que recordem sobretot, Perdida, que és, sí, que és el seu personatge més famós.
Boníssima, no? L'Año Más Violento, que l'anomenaves ara.
Sí.
A mi em va encantar aquesta.
Sí, L'Año Más Violento estava molt bé. Bé, cal dir que la pel·lícula està basada en fets reals. La història d'un príncep africà, el Sereste Khama, que es va casar amb una noia anglesa, blanca, una oficinista londinense, i que això va crear en aquests moments un aldarull perquè a Sud-àfrica hi havia la famosa llei de l'apartheid, on jo dic que seria la cara B de Loving. Per mi és la mateixa història de Loving, però en lloc d'Amèrica, quan hi havia el racisme nord-americà d'aquells anys, a Àfrica, no? La pel·lícula que està bé, és correcta, però a mi em va decebre una mica, perquè a més dura pràcticament 2 hores, 16 minuts, es va fer una mica llarga. El que sí és cert, que tant el guió, que és del Guy Hilbert, com la directora, li donen un pal a la burocràcia i sobretot als interessos econòmics que hi havia en relació amb les mines famoses de diamants de Sud-àfrica entre el govern anglès i justament el govern apartheid de Sud-àfrica. Però és una pel·lícula interessant des d'aquest punt de vista, molt ben feta, potser peca una mica de romanticisme entre la història d'ells dos, però és una pel·lícula, evidentment, que es pot veure aquest cap de setmana. Escoltem el tràiler.
Él lo odiará a primera vista. Es más listo que él y es negro.
Igual cambia de opinión.
Es el hombre con quien quiero pasar el resto de mi vida.
¿Estás loco? Blanca, británica. Y su padre es vendedor.
Mi abuelo era rey. Yo soy su heredero. Mi responsabilidad es volver a casa con mi pueblo. Pero nunca conseguiré nada que merezca la pena si dejo aquí mi corazón.
Soy el representante gubernamental del sur de África. La política del apartheid, ¿conoce la palabra? Si se casa con el líder de una nación africana, será usted responsable de la caída del imperio británico en África. ¿No le da vergüenza?
Más de 2 décadas preparándote para ser rey. Y te presentas así. ¿Cuánto tardará ella en cansarse del pueblo?
He oído que ya no queréis que cumpla mi deber como rey. Únicamente por el color de la esposa que he escogido.
¿Quién crees que te aceptará? Tu lugar está con los blancos, pero ellos tampoco te querrán.
Estoy listo para serviros, porque amo a mi pueblo. Amo esta tierra. Pero también amo a mi esposa.
Va a ver cómo se defiende un imperio, señor Karma.
Nos equivocamos, ¿verdad?
Hemos decidido enviarlo al exilio.
Mi sitio está con mi pueblo.
Señor primer ministro, el mundo nos observa.
Nadie es libre si no es dueño de sí mismo.
I la tercera pel·lícula, que tampoc has vist el meu invitat i la meva col·laboradora, pues és una pel·lícula molt recomanable, potser la millor de les que s'estrenen aquest divendres, dia 5 de maig. Es diu Zeta, la ciutat perdida. És una pel·lícula que dura 140 minuts, és llarga, però pel·lícula magnífica amb guió i direcció del James Gray i que explica molt bé la història d'un personatge real, un personatge que en certa mida estava insuflat, de, diríem jo, d'allò que tenen els que volen anar més enllà de la realitat, perquè creia que a l'Amazònia hi havia una ciutat perduda, li deien la ciutat Zeta, que ningú havia trobat, i que després de diferents aventures, situacions... La pel·lícula està molt ben feta, la pel·lícula realment... deies tu, Josep Maria, que aquesta tarda la veuràs...
Sí, la veig d'aquí unes hores.
S'estrena, sí. S'estrena avui,
sí.
Per poder tu parlar amb demà. Sí. I està molt bé, està basada en un llibre sobre el personatge de Percival Fawcett, que era un explorador anglès, que, i després també veuràs que la part important també és la seva relació amb la dona, perquè hi ha una història de l'home que és més aventurer que pare de família i responsable d'una llar, i que s'embarca en aquesta aventura que li va costar la vida. Vull dir. Claro. Això passa a començaments de segle, estem a l'any 20 i pico del segle XX, i és realment una pel·lícula molt interessant, que per lo que sembla sigui una pel·lícula simplement d'aventures i va més enllà, eh?
Sí, la veritat és que de James Gray n'espero bastant, sí, perquè és un bon director.
Un bon director,
i que, a més, tu parlaves ara de la relació d'una parella, penso que sempre en les seves pel·lícules, d'una manera o altra, ell ha retratat nissagues familiars, sí, policials, sí, sempre, fins sempre. I tot, a Nova York o als Estats Units, sempre hi ha la família,
la família
focus,
ja veuràs.
La relació és pare-fill.
La relació pare-fill és molt important, perquè amb l'última, diguem, exploració que fa, porta el seu fill. I és una pel·lícula molt ben portada, interpretada per Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller, que fa de mare, i Tom Holland, que fa d'un dels fills de...
El nen de lo impossible, que ha crescut una barbaritat i ara ja el tenim fent de Spider-Man.
Ja fa de Spider-Man. Escoltem el tràiler per acabar aquest repàs a les estrenes d'aquest divendres 5 de maig.
Soñar, ir tras lo desconocido. Buscar la belleza es una recompensa en sí mismo. El hombre debe perseguir lo que excede a su comprensión. Si no, ¿para qué existe el cielo?
Usted es el explorador. Deme la mano.
Quiero encontrar una ciudad perdida.
Lo que usted busca es mucho mayor de lo que nunca haya imaginado. Está escrito en su destino.
Radio Estel.
I ara arriba l'hora de la gran entrevista, la del nostre invitat avui de luxe, com és el Josep Maria Bunyol. Josep Maria, en primer lloc, torno a repetir, gràcies per estar amb nosaltres.
De res,
i vull parlar en profunditat d'aquest llibre magnífic, a més molt oportú, que és Històries de portada, 50 pel·lícules essencials sobre periodisme. Com deia la UC, la Universitat Oberta de Catalunya, la seva col·lecció Filmografies Essenciales, que fa... és molt interessant perquè mitjançant temes centrals fa sempre 50 pel·lícules essencials per entendre, pues, no sé, la medicina del cinema, el cinema de terror, etcètera, etcètera, no?
Crec que han sortit 12 volums amb aquest i és una feina que està fent el director de la col·lecció, el Jordi Sánchez Navarro, molt interessant.
Com va ser? Va ser un encàrrec? Va ser una proposta teva? Com va ser?
Bé, com et deia, el director de la col·lecció estava buscant gent per fer propostes, anava com una mica buscant de manera àmplia, i aleshores a mi em va interessar, li vaig proposar un parell de temes i em va comprar aquest, el periodisme.
Ah, molt bé. Que
perfecte.
Molt bé. Sí, I per què te'n va interessar? Perquè tu ets periodista i també estimes
sí,
el cinema, no?
Sí, exacte. És la manera d'unir dues de les meves passions en un llibre, i a més penso que, i en el llibre crec que queda prou demostrat, que el periodisme ha estat motiu argumental de moltíssimes pel·lícules, però a més, cinema i periodisme també es toquen per altres motius. Sí. Més enllà del que és la ficció, la feina d'un cineasta i d'un periodista té punts de contacte.
Molts.
En la introducció del llibre comentem una mica el que és...
Per ser una introducció molt lúcida, molt interessant.
Ah, moltes gràcies. Venint de tu és un honor.
Em sembla una introducció molt ben estructurada i molt interessant perquè fas que el lector ja digui vull veure aquestes pel·lícules.
Sí.
Vull veure què diu de tal pel·lícula que ja l'he vist. o d'aquesta que no recordo, bé, o d'aquesta que no he vist.
També la introducció és una excusa perquè jo vaig fer una llista, evidentment, amb moltes més de 50, i totes les que després no toquem de manera monogràfica, la introducció les vaig deixant caure, també.
Clar, clar,
i com deia, a la introducció analitzem una mica el concepte d'objectivitat, que com ja sabem tots els que treballem en mitjans, és relativa sempre i no existeix de manera pura, i per tant el que diem és un cineasta no té l'obligació de ser objectiu, tot i que de vegades ho intenti, a través del documental o del cinema més o menys històric.
No, una història de ficció o sí, d'un biopic.
Exacte.
El que passa és que després tenen darrere, com nosaltres, amb els mitjans de comunicació, que són el poder econòmic.
Ah, exacte.
Els productors o les empreses.
Hi ha molts condicionants. Però és veritat que tu pots intentar ser mínimament objectiu, com en una crònica periodística, on, en teoria, és on ho hauries de ser més, però a la vegada no pots ser mai del tot.
I amb una crítica, per exemple...
Una crítica, al final, és subjectivitat, sempre, no? La teva.
Sí, però la forma de dir-lo tindria que ser objectiva, no?
Sí, exacte.
La forma d'expressar-te tindria que ser de distància, la forma d'expressar-te.
Sí, exacte.
No pot ser... que a mi m'agrada molt i s'ha de veure.
No, exacte.
Tens que fer un anàlisi en certa mida fred.
Aquí ja entra el respecte també per les opinions dels altres o per la feina dels altres, no? Però sí.
Per fer el llibre, quantes pel·lícules has tornat a veure? Perquè suposo moltes les havies vist, o pràcticament totes?
Moltes, sí.
Pràcticament totes, però el 90%.
Sí, però, suposo, més o menys. No ho he comptat, però les he tornat a veure totes.
Totes.
Les 50, perquè és molt diferent el visionat com a espectador en una sala, que potser algunes les havia vist fa 5 anys, 10, 15, que no pas a seure amb llibreteta i anar apuntant les idees que et genera.
I tornant enrere. L'avantatge que té per als periodistes i els escriptors de cinema, com és el teu cas, quan fan un llibre d'aquestes característiques, és els formats domèstics DVD o Blu-ray han solucionat molt la capacitat de l'historiador de fer bons anàlisis del cinema, no?
Exacte, sí, sí, poder recuperar pel·lícules... A veure, ja parlarem, suposo, ara d'algunes de les que tractem en el llibre, però, clar, tu parles de cinema, de periodisme, i et venen uns títols del cap immediatament. Et ve Ciutadà Kane, Tots els homes del president, o Spotlight, com a més recent.
Però a l'hora de seleccionar, com ho has fet, això? Perquè al cinema hi ha un munt de pel·lícules sobre el periodisme. Per seleccionar-ho,
sí, clar, és el que et deia.
Com ho vas fer?
Home, jo potser la llista meva inicial eren 70, o més.
Clar.
A partir d'aquí has d'anar triant,
no? El filtre ha de ser...
Aquesta o aquesta?
I com has fet la tria?
Com ho has fet?
Sí, com l'has fet? T'has passat amb dècades, amb temes que toca aquest periodisme en la pel·lícula, com ho has tractat?
O el gènere.
Hi ha diferents eixos, sí. He intentat que hi hagi representats diferents gèneres. Aquí hi ha cinema negre, hi ha fins i tot algun melodrama mínimament romàntic, hi ha cinema polític, hi ha el periodisme... ha estat obert a tots els motlles possibles en el cinema.
Esportiu.
Exacte, també intento que estiguin representats totes les professions, més o menys, des de, per exemple, el dibuixant de tira còmica de Zodiac, que és el personatge del Jake Gyllenhaal, el periodista esportiu que deies tu, que seria el Humphrey Bogart, a més dura serà la caïda, o el cronista més del cor de Històries de Filadèlfia, que és el James Stewart, amb la fotògrafa que l'acompanya. Per tant, he intentat també moltes seccions molt tipus de feina diferents, de mitjans molt diferents, per tant, també apareixen periodistes de televisió i de ràdio, que això era per mi obligat.
I evidentment, de diaris, que són...
I de diaris, que són els que més apareixen.
Els que més apareixen, sí.
I aleshores, intentar no repetir directors, no hi ha cap director repetit, i aquest és el motiu de que de Billy Wilder no apareix primera plana.
Això t'anava...
Però, en canvi, apareix...
Apareix el Gran Carnaval, que era obligada.
Que per mi és millor que primera plana.
A mi m'agrada molt el Gran Carnaval, sí.
És que, a més, el Gran Carnaval... Com és una denúncia del periodisme groc.
Sí.
Estàs d'acord?
No, hi ha moltes pel·lícules on clar, no queda gens bé el periodista
el llibre. No, és que és com té que ser.
Crítica.
Perquè, malauradament, sí. El periodista tampoc és pur. Vull dir que no.
No.
Hi ha molta contaminació també en el món del periodisme,
exacte.
No?
Exacte, sí.
Vull dir, llavors està molt bé. Jo penso que quan vaig veure el llibre vaig dir, home... Ha posat el Gran Carnaval, que
és
per
que
mi...
És aquesta la raó de que no hi sigui primera plana, la pel·lícula amb el Lemon i el Matau, però...
Però perquè primera plana ja era la segona versió d'una obra de teatre...
De fet, tercera, sí.
O la tercera.
Sí, sí.
Perquè abans hi havia abans hi havia una muda, em sembla.
Abans hi havia la de Lewis Milestone, que és... Sí. Que el títol era... Aquí es va titular com un reportatge... Ara t'ho hauria de buscar.
Després Luna llena, o com es deia l'altra?
Luna nueva. Que apareix a la portada del llibre, amb el Cary Grant i la Rosalind Russell.
Luna nueva, després es va fer la de Willy Wilder, i després va fer una versió, però en televisió.
Ah, sí, sí, exacte, es va fer una versió en televisió. La primera versió, que és del 28, que et deia, de Lewis Milestone, aquí es va titular Un gran reportatge.
Un gran reportatge.
Tot i que el títol però original...
Estava basada en una obra de teatre,
De Front Page, que és Primera Plana.
Primera Plana, sí.
Que ha tingut també la versió d'Interferències, la versió també, adaptada al món de la televisió.
Al món de la televisió, és el que et deia. Per això que s'han fet quatre versions, diguem, de la idea original. Jo penso que has fet, diguem, si tenies que triar d'un sol director... Millor, també saps per què? Perquè potser posar una comèdia del Woody Wilder és el més fàcil. Sí, perquè tothom coneix totes les seves comèdies, en certa mida, no?
Totalment, totalment.
En canvi, la del Gran Carnaval, jo penso que tu, Gabriela, no l'has vist.
Home, doncs, obligada,
Està en pecado, està en pecado mortal.
Aquesta l'has de veure,
No, aquesta és que és obligada.
Aquesta és gran.
De veritat, Tens que... Em sembla que està en DVD.
És fàcil de trobar. El Billy Wilder havia de sortir fos com fos, perquè, a més, és un director que va ser periodista a la seva joventut. Un altre molt important, que surt molt sovint citat al llibre, és el Samuel Fuller, que també va ser periodista, del qual parlem d'una pel·lícula...
La famosa, no?
Jo poso Park Row, que és una gran pel·lícula del Samuel Fuller, que no és molt coneguda,
tampoc. No és molt coneguda, no.
I que parla dels inicis del periodisme. És un homenatge als pioners de la premsa nord-americana al segle XIX a Nova York, que es concentraven tots en aquesta zona de la ciutat, a Park Row, i que és gairebé com un western, Veiem baralles a cops de puny en una rotativa, en una impremta, i em semblava molt interessant que hi fos. I un altre eix per triar, evidentment, que fossin molt variades cronològicament. Comencem amb el cameraman del Buster Keaton i acabem amb Spotlight, per tant, hi ha un ventall molt gran.
Del cinema mut a la més recent.
Exacte. I després també he intentat que no totes fossin americanes, perquè, esclar, quan parles de...
Hi ha dues espanyoles, si em sembla.
Hi ha dues espanyoles, segur, tres, de fet. Quatre, mira, ara me'n venen quatre.
Ah, no, és veritat. Solos en la madrugada.
Sí. La verdad sobre el caso Savolta.
Exacte, la verdad, que era una magnífica pel·lícula.
Sí.
Escuela de periodismo, que era... la típica de l'època franquista.
Sí, que és més anecdòtica que bona, però és un detall curiós.
Però parlar de quan a Espanya apareix la primera escola de periodisme, que fins llavors no hi havia escola.
Sí.
El periodista era un personatge que entrava en un mitjà de comunicació i es feia sobre la marxa.
Exacte. Totalment.
No és com tu que vas anar...
No és com la facultat.
A la facultat de ciències. Sí, sí. I l'altra, quina era?
Recuperem o recordem Vida en sombres.
Ah, sí, Vida en sombres.
Que és la pel·lícula en què Fernando Fernán Gómez és un apassionat del cinema, que amb la seva càmera també fa de reporter improvisat. I que era una pel·lícula una mica maleïda amb el temps, del Llorenç Llobet Gràcia, un cineasta de Sabadell, que va acabar sent cineasta gairebé amateur, però que va fer aquesta pel·lícula...
I era poc coneguda.
I que va poder recuperar, amb el temps s'ha pogut recuperar, i que és una gran pel·lícula del cinema espanyol.
I, evidentment, Solos en la madrugada, perquè també és una pel·lícula que políticament és important, perquè és el moment que recull l'acceptació per part de la democràcia que començava del Partit Comunista.
Clar, és José Sacristán, com aquell locutor de matinada, el locutor nocturn.
Amb la
Maria Casanovas, exacte, amb la Emma Cohen, amb la Fiorella Faltoyano, totes aquestes actrius de l'època.
La veritat és que dins de la filmografia del García és una pel·lícula important.
Jo penso que és...
Molt testimonial.
Jo penso que és de les que les dosis del Míber una mica habitual en García està més mesurat.
Més mesurat. Estic d'acord amb tu, sí.
I a més hi ha el Sacristán el veiem improvisar una mena d'editorials que fa adreçant-se als oients.
Sí.
I el del final té un punt d'emoció per tot el que ha viscut i el que sabem, no? Una generació que no troba el seu lloc. Tu parlaves del comunisme, és una generació on el nou socialisme tampoc encara no saben cap on anirà i cap on portarà el país, i tot això està bastant ben retratat.
La veritat és que sí. Veig que també poses una pel·lícula molt important per mi, i que és una obra d'art, que és L'home que mata Liberty Valance.
Extraordinària. Per mi és el millor western de la història, per mi.
És un western, no sé si el millor, perquè millor hi ha tants.
N'hi ha molts, però a mi m'agrada especialment.
Però la pel·lícula és especialment important, sobretot perquè, a més, el periodista és una víctima de la violència.
Sí, en aquest cas.
Vull dir que del
Liberty Valance i la seva banda.
Exactament. Per tant, també hi ha aquesta mena, diguem, que tu li dones al posar aquesta pel·lícula de dir, escolti'm, que el periodisme també pot ser una professió arriscada.
També ho pot ser.
I no tan sols els que van als fronts de guerra i als corresponsals de guerra, sinó també la gent que des d'un lloc intenta denunciar alguna cosa i li cauen els pals. No?
Forma part del que dèiem, intentar oferir propostes diferents, gèneres diferents, i en aquest cas la figura del periodista és fundacional al western, a l'oest americà, al far west. Quan es fundava un poble, feia falta el saloon, la les, allò, el de la funerària, el ferrer, el metge i el periodista, i el periodista una mica, no? Sí, sí. I, a més, és que és una gran pel·lícula.
I com has estructurat cada anàlisi d'aquestes 50 uh-huh. pel·lícules essencials? Uh-huh. Ho has fet en funció d'unes normatives teves o segons la pel·lícula?
Cada pel·lícula demana un tipus de text diferent. Són textos breus, de 3 pàgines, que et permeten saltar-te'n una si encara no l'has vist, però en cap cas he escrit suposant que el lector ja ha vist la pel·lícula. És a dir, el que ara està tan de moda dir, no hi ha spoilers, sí. A no ser que parlem de pel·lícules basades en casos reals. És a dir, evidentment que diem que Nixon va dimitir quan parlem de tots els homes del president. Això és absurd. No dir-ho. Però quan parlem d'històries de ficció, intentem no rebentar detalls importants de la trama. Aleshores, a partir d'això, lliguem reflexions sobre com està rodada, depèn del cas, què volia dir el seu autor, posant context al director o curiositats de càsting, i molt, això també una part d'anècdotes o una mica del making of de cadascuna de les pel·lícules, sempre tenint en compte que el punt de reflexió és el periodisme, per exemple. Hi ha una pel·lícula que és Matar o no matar, ese es el problema, que en anglès era Theater of Blood, que m'ha agradat posar-la perquè és on hi surten els crítics, en aquest cas teatrals.
Que ho van matant.
Perquè... Que el Vincent Price, el gran Vincent Price, és un actor shakespearià enfadat amb la crítica perquè no li va donar un premi i se'ls va carregant una a un.
És molt bona, aquesta pel·lícula.
És molt bona, escenificant
típicament
imatges.
Típicament britànica, sí.
Escenificant escenes de Shakespeare.
La lecció que m'ha agradat molt és Vacaciones en Roma. Que posis una escena romàntica, com és Vacaciones en Roma, que em sembla una pel·lícula també meravellosa, una pel·lícula del William Wyler, que no, sembla que no sigui de les clàssiques del William Wyler, que com saps era un director més de dramones, de tragèdies, però que en canvi és, jo penso que és una pel·lícula meravellosa, i on potser la seva protagonista està millor que mai, no? Per mi és potser un dels seus papers més importants.
De fet, va ser el seu gran llançament, no? I van encertar...
I has posat tot tipus... Jo parlava abans de producte cinematogràfic, tu l'has dit així, que jo lo deia de forma molt expectativa. No. Però, per exemple, el síndrome de Xina, a mi em sembla un producte cinematogràfic, però respectable.
Sí, és una...
No, a veure, no és una pel·lícula d'autor, per dir-lo així. Per mi, el James Bridges no és un director...
No.
M'entens?
És una pel·lícula més de tesi que d'autor, no? Hi ha els perills de la indústria nuclear posats en un moment molt rellevant. No?
I la importància que té la informació ben donada o mal donada, no?
I aquí també em servia per una altra cosa, que també he volgut tenir en compte, i és que la dona periodista també estigués representada.
Comença a estar representada,
a la història del cinema, històricament, ha sigut molt complicat. Potser és més fàcil, a vegades, trobar-ne a les screwball comedies com Històries de Filadèlfia, on hi ha una fotògrafa dona, o Luna Nueva mateix, Rosalind Russell, que canviava, de fet, el sexe del personatge original de l'obra de teatre.
Que es tornava amb el Chuck Lemmon. Però allà hi havia un atreviment.
Sí, exacte.
Perquè deien, no, aquí el periodista no és home, és dona.
És dona.
Que en aquells moments era atrevit, no?
Perquè
no hi havia masses periodistes, inclús als Estats Units, quan es fa la pel·lícula.
Eren pel·lícules bastant modernes de discurs, comparades amb altres que hem vist més endavant. Aleshores, la Jane Fonda, el síndrome de Xina, que tu esmentaves, és una dona que, a més, veiem a l'escena inicial com des del control de realització tots els companys homes l'únic que fan és comentar si s'ha canviat el pentinat, i com ella va guanyant el seu propi criteri, la independència professional de dir jo no estic aquí per ser una maniquí, cosa que de vegades encara passa molt a la televisió actual, per desgràcia, sinó que estic aquí per posicionar-me davant d'un tema tan polèmic com és el risc nuclear.
El risc nuclear, sí.
I t'arrisques a dir una sola pel·lícula d'aquestes 50? La que més t'agrada o la que més recomanaries?
Me n'agraden moltes, però com que no ha sortit a la conversa i m'encanta, jo recomano qui no el conegui que vegi Network, un mundo implacable del Sidney Lumet, que a finals dels 70 ens alertava de moltes de les coses, ara dèiem la televisió com està, no? Moltes de les coses que encara ara patim com a televidents, que és el sensacionalisme, l'explotació del drama humà per treure audiència, i això estava mostrat a la pel·lícula d'una manera, per mi és una obra mestra, Network, i és una de les 50 que considero obligada.
És que Sidney Lumet era un...
Era un gran director,
el que passa que no estava a l'alçada d'altres, no sé per aquesta raó, no estava en l'Olimpo, que es diu, no?
No.
Però, en canvi, era un director extraordinari.
Clar, pels seus inicis televisius, allò que enquadraven a la generació de la televisió, sembla que sigui un director potser no tan gran com altres, però la seva primera pel·lícula ja és 12 homes sense pietat, que és una altra obra mestra.
Obra mestra.
I Network a mi m'encanta i m'ha agradat molt poder-la reivindicar, perquè potser no és tan coneguda com altres dels 70, on semblava que el periodisme s'idealitzava molt, amb obres com El síndrome de Xina, que hem dit ara, o com Tots els homes del president, no? Teníem potser el Watergate va fer que la funció del periodista s'idealitzés molt i es veiés com un heroi. I, en canvi, a Network veiem que als mitjans també hi ha gent molt canalla, no?
Pues Josep Maria Bunyol, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Un llibre molt recomanable, no tan sols als bons aficionats del cinema, sinó també als joves que volen ser periodistes, perquè vegin els perills de la professió.
Que es poden trobar.
Les avantatges i les virtuts que té una professió tan meravellosa com és el periodisme.
No parlem gaire de becaris, que això seria un altre tema que darrerament se n'ha parlat
molt. Més actual. Històries de portada, 50 pel·lícules essencials sobre periodisme, de Josep Maria Bunyol, editat per Editorial UOC, i en la seva col·lecció de filmografies essencials. Gràcies, Josep Maria, per estar amb nosaltres i fins a sempre.
Gràcies, un plaer.
Gràcies, Gabriela.
Moltes gràcies.
Hasta el próximo viernes.
Adéu.
Adéu-siau.
I, senyores i senyors, com tots els divendres, fins aquí el món del cinema, del teatre i dels llibres. Ha sigut el dia i estic molt satisfet del Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Que sigueu feliços, bon cap de setmana i bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra i bona tarda a la Vall d'Aran.